Ràdio Maricel a cel obert.
Doncs hauríem d'haver parlat amb ella la setmana passada, tampoc passa res, eh? Però entre que nosaltres ens va costar una miqueta poder arribar a accedir-hi i ella anava molt, 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 molt embolicada, doncs bé, ho hem deixat per avui. Maria del Mar Solà, bon dia. Albert, a veure... Maria del Mar Solà, bon dia.
Hola, bon dia.
Ara sí. Felicitats primer de tot.
Moltíssimes gràcies.
Premi local del tercer concurs de dones emprenedores convocat per nivell 10 per un projecte d'empresa que ja està en marxa, que es diu...
MarBCN.
MarBCN. Doncs aleshores, què és MarBCN?
Doncs sóc jo, la veritat, l'única promotora, Maria del Mar Solà. I, bueno, amb una empresa de disseny, fabricació i comercialització de bisuteria, de moment. A la llarga m'agradaria que fos també d'altres tipus de complements de moda, però de moment ens centrem en la bisuteria.
Bisuteria.
7 de juliol del 2008. Joan Totosaus i, aleshores, bé, no ha canviat el nom, però clar, Maria del Mar Solà. Mar,
sí.
Bon dia, bona hora.
Molt formal,
Molt formal, no,
Molt
formal.
Crec que ja no ho soc tant.
I han passat només 10 anys.
Però m'ha fet molta gràcia sentir-me. Quina
7
gràcia.
De juliol del 2008.
Ostres, 10 anys, eh?
Va néixer un projecte empresarial que va fer que la Mar estigués en els estudis de Ràdio Maricel perquè va guanyar el tercer concurs de dones emprenedores que aleshores muntava a nivell 10, i a partir d'aquí, què va passar, Mar?
Sí, exactament. Tot va ser una mica a la mà de la Mancomunitat i del nivell 10. Jo vaig fer molta feeling amb totes les noies d'allà, bueno, vam presentar, jo venia, estava d'acabar la carrera, llavors vaig decidir que el meu projecte final de carrera fos el meu.
Refresquem la memòria, quina carrera?
Vaig fer empresarials, també vaig estudiar disseny de moda. El que passa és que disseny de moda, sempre ho dic, vull dir, jo no la vaig arribar a acabar, em queda molt poquet, la podria acabar ara,
sí.
Però jo no tenia potser el caràcter, no?, en aquella, potser ara, amb 37, perfecte, doncs vas i ja tinc més autoestima.
Quan dius del caràcter, què vols dir?
Crec que per estudiar moda tens que tindre molt clar com ets i tens que tenir un caràcter relativament fort. Jo sóc bastant sensible.
En canvi, dona la sensació que la moda continua sent una carrera d'aquelles que enlluerna a molts joves i a moltes joves allò de dir, no, és que em vull dedicar a la moda, que no sé què, i darrere aquest dedicar a la moda, no sé exactament què hi ha, però escoltant-te ara,
sí.
Dona la sensació de dir, ui, que hi ha molta gent enlluernada aquí, que després...
És que amb el tema de la moda jo crec que és a parts iguals, tens que agradar, tens que saber, no val només saber, no és com una carrera potser més, és que, bueno, sense faltar hi ha carreres, però em refereixo a carreres que són molt més tècniques i teòriques, sinó que tens que agradar en aquell moment, el que tu has fet, té que agradar amb el teu professor per començar, per exemple, en una assignatura. Clar, a vegades una mala resposta en aquell moment, aquell pobre home també tens que pensar que hi ha molta endivat en aquesta gran
molta gent. D'acord.
Llavors,
hi ha moltes no aquí,
exacte. I gent que hi entén molt, no ho dubto, però a vegades un comentari fa molta mal.
T'ho dic perquè segur que en tots aquests anys deus haver vist més d'una experiència, jo què sé, per exemple, televisiva, de joves que o bé surten programes d'influencers o bé surten, jo què sé, programes que es dediquen al món de la costura i al disseny de vestuari, s'hi presenten joves, ploren, riuen, guanyen, perden, i no sé si
sí,
això
està com molt de moda,
està molt de moda,
i,
això.
I ho entenc perquè ven molt el patiment també, no? En aquest sentit. El que passa és que, bueno, jo és el que crec que a vegades amb 18 anys, 19 anys, ets massa jove per algunes carreres, o, bueno, depèn de les persones, jo parlo de per mi, jo tenia... Jo
massa jove en el sentit de...
Jo sempre m'he pres les coses com molt a pit, depèn del que em diuen.
En el sentit de maduresa emocional, dius,
Exacte, sí, és exactament
aquest,
això,
és això,
maduresa
eh?
Emocional, no és maduresa com a tal, perquè jo em considerava una persona relativament madura, almenys per l'edat que tenia. Però bueno, després decideixes deixar-la aparcada. Jo fins i tot vaig estar un curs i mig estudiant una carrera al dematí i una a la tarda, perquè, bueno, perquè creia que per un costat feia el que m'agradava i per l'altre costat feia el que em serviria a la llarga per muntar alguna cosa meva.
És a dir, hi havia un cert punt de pragmatisme aquí per dir, bé, faig el que m'agrada, però per si cas tindré un coixí...
O per entendre-ho millor, perquè per com jo sempre... dintre dels meus plans hi passaven muntar alguna que fos meu, bueno, fet per mi...
Sí.
Tampoc sabia la magnitud, però bueno, fer alguna coseta... Clar, realment necessites nocions d'economia, d'empresa... I crec que és important, potser no fer un ADE o un supermàster en empresa, no? Però sí, potser una empresarial, una diplomatura, algú que et doni unes nocions.
Com que han passat 10 anys, quin paper té la formació teòrica i quin paper té la pràctica del dia a dia en una empresa? I com que vens d'una família d'empresaris,
sí,
i com que la família fa molts anys que es dedica a això, segurament... diguem-ne els més veterans de la família, o quantes vegades deus haver vist, doncs, home, en aquella època en què ningú tenia tantes possibilitats de poder estudiar una carrera o fer una determinada formació en aquest àmbit, al final se'n sortien, perquè utilitzaven, no sé, alguns altres registres o alguna altra sabidoria.
Hi ha un moment en el que t'has de plantar. O sigui, tu, per exemple, jo vaig començar el 2008 en sèrio, com que diu, no? Abans havia fet alguna cosa, però entre projecte, acabar la carrera, diguem-ne que va ser realment arrel del concurs, perquè just em va coincidir amb quan vaig obrir la botiga. El tema de la botiga va anar molt bé, realment va despegar molt alt, i llavors vaig... com en aquells moments realment no tenia fills ni res, podia dedicar
totes les hores del món,
exacte, a treballar, vaig decidir també donar-li força a tota la part de venda al major, perquè el ser un producte produït per mi, doncs també em feia gràcia que la meva marca s'expandís, i bueno, no, botigues pròpies en aquell moment no m'hi veia, també era una inversió molt gran. Però bueno, el tema de poder vendre amb uns marges molt més baixos a altres botigues, doncs em feia il·lusió.
Faig un petit parèntesi aquí. Aquesta frase que has dit de totes les hores del món continua valent ara? No. Si un vol tirar un negoci endavant, ha de pensar en una frase així? Un negoci demana moltes hores?
Al principi sí.
Al principi sí.
El que passa és que tens que saber fins quan, perquè tens que saber compaginar al final una mica la teva vida personal amb la teva vida laboral. Personal en tots els sentits, no em refereixo a família, parella, a vegades amistats, a vegades anar a prendre alguna cosa i despejar-te, a vegades no et dones compte que el que necessites és despejar-te.
Vols dir que el projecte empresarial no pot monopolitzar la teva vida personal?
Un temps.
Un temps,
I sobretot en determinades edats.
Quan es demana esforç i en determinades edats tothom està disposat a fer de tot.
Exacte, en determinades edats estàs sa, et diria. Dir, no surtis tant i
posa't en sèrio.
Sí, trobo estupendo.
Van passar aquests primers anys, deies, o aquest primer moment, i què?
Llavors, sí que és cert que Sitges, el tema crisi va vindre més tard. O sigui, no, va ser la crisi del 2008 aquí. Jo personalment no la vaig notar tant, però el 2011 va haver-hi una baixada brutal. Que clar, de sobte tu no entens, però ni jo ni cap negoci, tu no entens com passes de vendre a no vendre. Per què? Què ha passat?
A no vendre, gairebé no vendre.
A baixar les facturacions, doncs potser, jo què sé, un 40%, que en aquells moments és important, perquè tu tens gent al teu càrrec, tens que pagar sous, i llavors la gent es pensa a vegades que, ui, mira, com factures, no, que al darrere hi ha molta feina,
però,
i hi ha molts sous que pagar.
La Mar podia dir que aquest projecte de Mar Barcelona de bijuteria de luxe funcionava, és a dir, de bon principi això li va funcionar molt bé.
Sí, jo també ho compaginava molt amb... Bueno, saps que durant diversos carnavals he tingut un grup de carnaval,
sí.
M'he dedicat jo a la part del disseny de la disfressa i a fer-la. És algo que et treu moltes hores, també.
Sí que moltíssimes n'ha de treure.
En el meu cas m'anava molt bé que fos en temporada baixa, no?
Tenia
la temporada alta de l'estiu i la temporada alta de l'hivern, que no tenien res a veure. Molt gratificant, perquè ho és molt gratificant.
Esgotador, suposo.
Igual que també has de saber parar-ho.
És que anava a dir, deu ser esgotador això,
és esgotador,
eh? Això és un...
Perquè
quantes sou a la colla? O quantes
éreu? Bueno, en aquells moments érem 30, més o menys. L'any que vam ser més vam ser 36.
Refresquem la memòria, quina colla era?
Era la colla Maracuyà, del Casino Prado.
Del Casino Prado,
sí, i...
que anàvem precisament en quatre coses.
No, que a més era graciós.
Us agradava el detall fins a l'extrem...
El primer any vam tindre que picar les portes perquè la gent volgués sortir amb nosaltres, perquè clar, ningú volia. I el segon any vam tindre que dir prou, perquè, o sigui, cada un any a un altre ja va ser brutal el canvi, o sigui que...
D'acord, bueno, o sigui que feies el disseny de vestuari, aquella carrera no acabada, es desenvolupava, diguem-ne així, d'una forma molt lliure, a través del disseny de vestuari.
Serveix molt, per molt que no l'acabis.
Per molt que no l'acabis, suposo que això és un aprenentatge que no...
Acabar-les una mica doncs, també per posar un punt i final, però realment aprens molt i també aprens molt a descartar, a escollir, a combinar... Bueno. Mm-hmm.
Dèiem, la botiga anava bé, arriba l'any 2011...
Sí, i bueno, hi ha una baixada important, generalitzada, perquè ja et dic que com que en el fons jo vinc de família d'empresaris, també puc preguntar, puc enterar-me una mica de si és, uh-huh. és general, doncs, per exemple, amb el tema d'ocupació d'hotels, amb el tema de facturació de restaurants...
Això consola una mica? En el sentit de dir, mira, no és la meva gestió, és
consola,
l'estat general...
Consola, però no és la solució.
No, està clar.
Perquè, clar, tu en el fons tens que pensar...
Ara què faig?
Per tu què faig, no? Exacte. Llavors, en aquest moment ja vaig fer, em va servir molt la carrera d'empresarials per fer un giro de canvi de... No canvi de producte, però sí a baixar no les qualitats, sinó lo carregats que eren en aquells moments els meus complements, simplificar-los i poder-los vendre més econòmics. El problema és que eren complements que portaven molta feina, portaven molta vidre de Swarovski, portaven molta perla. Ara la perla i el vidre de Swarovski ha baixat una mica, però en aquells moments era caríssim, era bàsicament el que era bisuteria d'alta gamma, era allò. Allò, i després tu el combinaves si volies amb cuir, amb lli, però en si era allò. I clar, dius, jo no puc vendre aquest mateix producte més barat, si no em guanyo la vida, i menys el major. Quan et parlava del major també tenia que pensar en els marges de la venda al major, perquè vaig arribar a una època que venia amb ganància zero al major, perquè era per no perdre-ho. Seguia venent aquell producte, però clar...
Quantes autònomes i quants autònoms es deuen sentir reflectits ara amb el que
dius? Segurament, perquè potser
en aquella època de dir, em faig un tip de pencar i per l'únic que penco és per intentar salvar els mobles
i no deixar mai de pagar, no deixar mai de pagar ningú. I una cosa que penses que et pot portar un problema... No? I a vegades doncs sí que és cert que amb la venda al major les factures te les pagaven més tard, tu tenies que avançar-ho, bueno, doncs són coses que aprens molt.
No et va tombar el plantejament, això?
No, perquè en aquell moment jo crec que encara, potser en aquell, és el deadline, és el punt important de dir o continuo
o m'enfonso aquí
o
busco una altra cosa,
currículums i començo amb una experiència important al darrere i molt maca, però ja està. Però en aquell moment vaig pensar, bueno, mira, ho hem d'intentar i en el fons he estudiat això per alguna cosa i doncs comença a mirar una mica les teves facturacions i el per què i què podem fer, no? Llavors vaig començar a fer una línia de productes molt més econòmica, no tota la botiga, però sí tindrà una línia important de producte fàcil, pica-pica,
més bàsic, més bàsic, més...
Exacte, més finet, simple, que un collaret doncs, potser et pugui costar 12 o 15 euros.
Sense renunciar a què?
Bueno, en aquest cas renuncies bastant a facturar, però és per quantitat. Tu tens que pensar que aquell collaret en vendràs molts. Potser no, però tu penses, aviam, amb un no en guanyaré, amb dos tampoc. Potser a la que n'hagi venut 10 començaré a guanyar.
Ho dic per si en algun moment aquell concepte inicial de la botiga un l'ha de reformular i dir, bé, vaig començar d'una manera, volia fer un determinat tipus de producte, però ara haig de fer alguna altra cosa si vull...
Que jo, per exemple, unes arracades que eren arracades estrella de la meva botiga, els dos primers estius valien 150 euros. Clar, de repente et dones compte que la gent té altres prioritats, que estem, la gent és que aviam, va ser una crisi molt forta, tothom ho va passar molt malament, a diferents nivells si vols, però molta gent no sabia si conservaria la feina, no. Vull dir, era la gent, què et treus? Què és el primer que et treus? Pues unes arracades.
Els capricis, vaja.
Un sopar, unes arracades, una escapada d'hotel, no? Per això potser una mica em sentia identificada amb l'empresa de la família. No, perquè ve a ser una mica els capricis que et treus. Et treus un sopar, et treus unes arracades, un regalet... No? Bueno,
aleshores, sí que... perquè aquell caprici torni a formar part de la llista d'interessos d'algú...
Jo vaig pensar molt, amb això que et deia d'aquest producte més econòmic, vaig pensar molt en el tema regalets. Tu amb un regalet et gastes 20 euros, no et gastes més. Llavors, regalets a amics, professores, a compleanys... Bueno, en el fons dius, què em gastaria jo si ara hagués de, a no ser que sigui un regal en grup, llavors ja et gastes més, no? Però, Bueno, pues anem a provar. Jo crec que aquest foradet que no tinc, no? Aquest ninxo de dir tinc un preu que està bé, i això em va, almenys això em va fer veure que no feia falta tancar, això que podíem donar-li una volta.
Això és una qüestió de caràcter? Ho dic perquè de la mateixa manera la Mar podia haver pensat tot allò tan bonic que havia fet i que anava tan bé, doncs
mira.
Jo crec
que és una qüestió de caràcter per un costat, però per l'altra banda en el punt que et pilla, que et troba a la vida. Jo potser en aquells moments els meus càrrecs eren jo, el meu pis i els meus empleats. Potser em pilla ara una supercrisi amb dos fills i mig i dic, home, no, jo no em puc permetre.
Aquest risc.
Jo necessito un sou. Llavors, crec que és una mica tot. Jo en aquell moment podia passar aquest risc, podia dir, venga, jo m'hi afronto i si no, aviam, també tinc molta sort que tinc l'empresa de la meva mare que en un moment donat m'haguessin donat feina, o sigui, ho sé, i... però bueno, sempre tens la il·lusió de que tu has estudiat, tens
sí,
ganes de muntar.
Vull creure que estem en aquest registre d'una mare que no vol demanar res a casa seva, perquè
no,
entén que aquest és un
tinc.
Projecte personal,
sí,
ho tens.
Sí, i els tinc perquè és que a més tinc una sort.
Està clar, està clar.
Per part de pare i de mare tinc una sort fantàstica. Amb la
però no, però
tinc,
no és allò, amb perdó per l'expressió, això no era l'empresa de la nena.
No.
Sinó això era una jove empresària que volia muntar una empresa.
Sí. No, i mai m'he sentit així. Mai m'han fet sentir
quan era
així.
Quan era molt fàcil que en algun moment es pogués caure en aquesta temptació. No?
A vegades m'ha costat el fer el pas endavant i al revés sento que amb això m'han ajudat molt. No? D'aquell passet que dius, ui, no ho sé, obro una botiga.
Oi, diga,
Mar, sí, pum. Clar, tot això trobo que la meva família és molt tirada endavant.
Endavant.
Molt endavant. I si no, ja es tancarà. No? I llavors, realment, això ajuda molt.
Això de, i si no, ja es tancarà, que obre la porta a una visió positiva
sí,
i optimista
sí.
de la vida, suposo que es podria contrapassar amb aquells que diuen sí, però quantes persones van obrir una botiga sense saber exactament el risco, sense posar els peus a terra? Suposo que és una línia difícil de definir.
Sí, i la gent després s'hipoteca i després la gent ho ha de pagar.
Per això
t'ho pregunto. Complicat, eh? Sí que és cert que jo tenia la sort de que en aquell moment pues, podia fer-ho, tenia el recolzament de la família i aquells diners els tenia, perquè pensa que jo, a l'haver començat abans amb material, jo ja venia de tindre un estocatge important.
D'acord. Que per llavors, tant podies utilitzar
ja
en aquests casos.
Una botiga i ara de sobte m'he de gastar 30.000 euros en material. No, tot això, perquè abans, tot el tema de la meva marca, la meva empresa, que el 2018 va ser el tema del concurs d'empresaris, això, abans em va sorgir a mi l'oportunitat d'uns mexicans, que al final no va sortir, però em va sorgir de fer una venda al major molt important a Mèxic. Per això el meu nom es deia Mar BCN. Que ara de sobte estic casada amb un mexicà i que les coses a la vida donen unes voltes que, bueno, que no t'ho pots ni creure, no? Però
sí,
era un tema totalment diferent.
D'acord.
Totalment diferent. Va ser uns familiars d'uns amics que tenien uns projectes a Mèxic importants i, bueno, al final no els hi van encaixar per tema de costos i jo, al final, em vaig quedar amb un estocatge que el podia treure, però amb anys, perquè, diguem tu, sense botiga, que... doncs, no... Bueno, i d'aquí va vindre tot una mica. Clar, jo en aquell moment ho tenia fàcil. Sí, podem dir-ho, però jo entenc que hi ha molta gent que s'ha pillat els dits, a més aquí Sitges, perquè al final passem per l'aro de pagar uns lloguers molt alts i després és tot l'any.
Ho dic per tot el que hem vist, eh?
Sí,
per
sí,
si d'alguna manera és allò de dir, bé, hi ha moltes persones que han posat botiga i em sembla, o més d'un diu, aquesta persona no fent números.
Jo a vegades penso que la gent ve els dissabtes i els diumenges a Sitges i es pensa que de dilluns a divendres és així.
Sí.
I cada de gener a desembre. I Sitges, també tot el tema de la crisi per mi ha fet una cosa que fa que costi guanyar-se la vida ara mateix del turisme, que és que l'estiu cada cop és més curt. Llavors, tu després has de viure l'hivern, que no vol dir que no facturis a l'hivern, però la facturació a l'estiu t'ajuda molt. Jo, per exemple, m'organitzo, no?, de dir, els seguros els pago l'estiu, no sé què, tot això, així ja m'ho trec.
Del damunt ja no hi haig de pensar la resta de l'any.
Exacte, ja no hi haig de pensar, no?
Què va passar més enllà del 2011? Vas reconduir l'estratègia empresarial, vas treure aquest tipus de producte més bàsic que podia tenir sortida, i això va tenir sortida.
Sí, a mi em va coincidir tot una mica amb també arrel del concurs de Sitges, el que és Garraf, sí. La comunitat de Garraf em va presentar amb un concurs de la Cambra de Comerç de Barcelona. En aquest cas el concurs es deia Nosaltres Empresàries, que crec que no l'han repetit arrel de la crisi també tot això. Aquest concurs era més a nivell Catalunya, no? Venien empresàries de tot Catalunya i d'aquestes empresàries doncs, en vam sortir 15. Jo vaig ser una de les seleccionades i realment va ser una etapa molt maca. Jo crec que tota la part potser de poca venda i de poca història a nivell negoci la vaig tindre a nivell personal d'aprenentatge.
D'acord, és a dir, la vas compensar amb sí. tot un seguit d'experiències que sí. et va portar al fet de ser una d'aquestes 15 empresàries.
I ara em dono compte, potser en aquell moment estava yeah. tan estressada yeah. pel negoci que no em donava compte. I ara em dono compte, mirant una mica enrere, d'aquells dos dies a la setmana que jo estava a Barcelona, que feia reciclatge, que parlava amb altres noies, que venien persones supervàlides que ara em dono compte de la sort que vaig tindre de sentir una conferència de, doncs, de determinades persones, no? A nivell de redes socials, que en aquells moments era bueno, lo más perquè estava començant, no? A nivell d'empresa, a nivell de dones que havien començat de zero i tenien uns negocis importantíssims. Després a nivell de internacionalització, després a nivell de nosaltres poder ajudar a noves empresàries amb les nostres bueno, humils...
Mm-hmm. En els seus inicis, exacte, l'experiència vostra poder...
Humils experiències, doncs poder ajudar a persones del nostre sector, ens acostumaven a posar en contacte amb noies que fossin una mica del nostre sector i empatitzar una mica amb elles, no? I dir-los, pues mira, tot això, potser més que ajudar-les a què fer, a no caure en determinats errors que hi caus, no? Mm-hmm. Hi caus i al final amb això sí que estarà molta gent d'acord amb mi, de que acabes aprenent molt dels teus errors. I sí, t'ajuda molt la carrera i tot, però també t'ajuda molt el no repetir. I amb els carnavals, i amb la botiga, i amb la vida familiar. És que moltes coses, no?, a la vida.
On, comença, bueno, on comença la feina i on acaba la vida? O on comença la vida i on acaba la feina?
Jo vaig tindre el 2011, aquelles èpoques, que vaig intentar rellençar molt la meva empresa, vaig començar a tindre alguns problemes més a nivell personal. Jo tenia moltes ganes de tindre fills, i doncs per temes molt d'estrès no ho aconseguia. Llavors, bueno, parlant amb la meva ginecòloga em va dir que tenia que baixar el ritme, que l'havia de baixar perquè no creia que així ho aconseguís. La cosa és que jo sí que ho aconseguia però que els perdia.
Uh-huh.
I creien que havia sigut per... Bueno, per temes d'estrès, no? I de no cuidar-me i així.
Tornem a fer un parèntesi perquè això segurament més d'un i més de dos ho han escoltat.
Sí.
Has de baixar de tal. Entre dir-ho i fer-ho.
O potser no els perden però no es queden.
Exacte.
Pel mateix estrès. Exacte. I no fa falta que tinguis una empresa ja, pròpia, ja. Pots estar treballant per una altra i donant la vida.
Però com s'allibera un de l'estrès quan és l'empresària del seu negoci, que l'ha vist néixer, que el vol fer créixer, etcètera, etcètera, que té tot aquest bagatge i tot aquest futur per endavant, que vol tenir una criatura però que ha de baixar un nivell...
I en aquell moment me'n recordo que tenia diverses noies treballant per mi, tenia un parell a la botiga, tenia tres al taller i jo. Llavors, jo em feia molta gràcia quan parlava amb les meves amigues perquè deia, noies, ja puc fer sopar d'empresa per Nadal, perquè ja som les
ja
suficients,
som.
No? Vull dir, i em vaig donar compte que jo vivia por i para ara... pagar aquests sous i tenir-les en el fons. Això arriba a un punt que, bueno, jo em vaig donar compte que tenia que baixar i potser en aquell moment la botigueta era el meu refugi, que a part m'encanta, em segueix encantant.
Tant.
I el tema del major em treia molta energia i potser no em donava la facturació que jo necessitava en aquell moment. Pensa que fent estudis dalt, la botiga pagava molts sous de taller, que està bé perquè el producte està fet per la botiga, però també ha de pagar els sous. No? Bueno, era tot una mica, li dic que a vegades sempre ajuda molt el tema de l'empresa, d'haver estudiat una mica de números. No?
Per tant, havies de prioritzar.
Exacte. I llavors, com en el fons els hi tens molt de carinyo a totes, doncs vaig intentar que diverses amigues, famílies, m'ajudessin a buscar-los feina. I em vaig quedar amb dos i jo, no? En plan petita empresa, per poder continuar amb el tema botiga, una noia que em fes de reforç a mi la botiga, perquè jo durant una època també vaig estar no estant, perquè necessitava tot el que dic de fer un peron.
No està, també genera estrès?
Sí, molt, perquè...
És a dir, te pongues com te pongues...
El ojo de l'amo, això és important. És que és així.
Clar.
És així, la gent, sí. A més...
Si estàs a la botiga, estrès. I si no estàs a la botiga, estrès, perquè d'allà estàs.
Al principi va a la botiga i és, no està la mar? I dius, no, la Mar té una vida.
Tal. Com és això? Tal. I quan tornarà?
Sí, sí, d'acord. Sí. És important que la gent també es vagi donant compte, fins i tot pel tema dels descomptes. Vaig fer unes targetes per donar-los a les clientes que no patiu, podeu anar que, igualment.
Que jo estic aquí al darrere. No? Va funcionar. Això.
Va funcionar perquè vaig aconseguir recol·locar tota aquesta gent i poder-me quedar, hivernar, que dic jo, no? Poder-me quedar amb la meva botigueta, que em tragués jo el meu sou. I tirar endavant, aviam si a nivell familiar, que jo ho necessitava, perquè era el moment. Jo sempre dic que era el moment. Vull dir, tenim tota la vida per treballar, però les que som dones i volem ser mares, qui no vol, però les que volem, hi ha una època que és ara, perquè si no més endavant ja és tard. Jo en aquells moments tenia 31, 32, i al final vaig aconseguir ser mare amb 33. Aquests dos anys primers van ser a nivell psicològic dificilíssims, perquè tot el tema d'empresa i tot el tema dels aborts i aquestes coses, doncs et genera molt estrès, no vols tornar a treballar mai més a la vida, saps, totes aquestes coses que et passen pel cap, no? Que llavors el meu marit, ara la meva mare, deia, tu no ets així.
Anàvem a dir jo que, esclar, als homes això no ens pot passar, però et senties culpable?
No. Culpable no.
És a dir, que l'empresària, per culpa de la mare empresària, la mare...
Passés això? Aviam, al principi també doncs, perquè en el fons a nivell familiar es crea com molta tensió, no? Amb el teu marit i amb tot, no? Però després doncs és com mirar passat i ara anem a intentar-ho fer bé i com al fer-ho bé tot va anar bé? Jo crec que no. El que passa és que sí que a vegades et sents una mica culpable de dir, estic treballant poc, però bueno, escolta'm, que tens tota la vida per treballar, que tampoc ara ens estressarem,
que,
no?
Que he dit això abans és un plantejament equivocat, eh? Sentir-se culpable de, bé, ui.
Bueno,
això de les culpes és
una... Parlem de les èpoques a la vida.
Està clar.
Jo crec que hem de saber quan toca parar o toca fer un parèntesi, perquè en aquest cas és una mica un parèntesi, de que estic intentant donar una mica més d'importància a la meva vida familiar, perquè ho necessito, perquè ara em dono compte que després del primer, amb 17 mesos vaig tindre el segon, molt seguits, i ara estic embarassada d'una nena, per fi, d'una nena, de la tercera, i és per mi és molt important també, per exemple, jo treballo molts diumenges, i els meus fills quan em veuen que marxo és com
diu,
mama,
què dius ara?
Te'n tornes a anar a treballar o aquest dematí que veníem aquí mama, ja te'n vas? És com, carinyos, ja arribarà un dia que les coses siguin diferents, però de moment és així.
Quantes persones han escoltat això, eh? Ja te'n vas, bueno, i quan tornes?
Moltíssimes.
Creus que ets millor empresària després d'haver estat mare?
Jo crec que he après molt, però no només per ser mare, sinó per tota l'experiència que et dona el començar amb una energia, no? Que crec que considero que la segueixo tenint, perquè em fa molta gràcia el tema d'empresari. A mi, no? Doncs que, per exemple, tinc una molt bona amiga que té una clínica dental i quan vaig, em sento i miro el seu negoci, ja li estic fent plans jo amb ella, ja li vaig dir, ja penso, aquesta noia té que fer els seus productes de pastes de dents i de no sé què amb la seva marca. I ja té que... O sigui, al meu cap tot el dia roda. Tot el dia muntaria negocis jo, per mi i pels altres. Llavors, em fa gràcia perquè penso, bueno, el que et dic, em reconfirmo a mi mateixa, que és una etapa.
L'ànima d'empresària.
Sí, em reconfirmo que és una etapa, una etapa que, bueno, doncs que al final els meus fills creixeran i jo en aquells moments crec que seré molt feliç de no haver-ho deixat mai per poder continuar i potser, jo què sé, obrir més botigues o potser, no ho sé, alguna cosa farem.
Què és l'ambició? I si se n'ha de tenir i fins on s'ha de tenir o com s'ha de controlar això?
Les mesures importants. Jo crec que s'ha de tindre ambició amb tot, no només amb la teva vida professional, sinó amb la teva vida personal, i no, perquè aviam, el conformisme a vegades és perillós, conformar-se, perquè et fa no ser feliç fins a un punt. Per això et dic, igual que la massa ambició tampoc et fa ser feliç. Totes les persones som diferents, hem de trobar quin és el nostre punt, no? El meu punt jo crec que si en aquell moment que l'empresa no funcionava com havia de funcionar jo ho hagués deixat, potser aquell conformisme a mi m'hagués fet mal a la llarga, perquè m'hagués fet trista, bueno, m'hagués canviat una mica el caràcter.
D'acord, però si que haguessis tingut sempre al damunt aquella
bueno, aquell que maco va ser,
aquella frustració,
ostres, per què vam acabar? Bueno, jo crec que s'ha de ser ambiciós, com et dic, a la vida, perquè a vegades pues, conformar-te no només amb una amistat, amb una parella, amb una no, és que jo crec que tens que estar tu content del que has escollit i de cap a on vas. Mm-hmm. Sí que és cert que a vegades no et pot l'ambició, no pots viure per guanyar, perquè si no guanyes i no arribes a... Bueno, jo ara estic molt contenta, com et dic, a la meva mini empresa, que va ser molt més i que ara és menys, i que segurament en uns anys torna a ser més, és trobar-li el punt tant a l'ambició com a l'època amb la que t'hi trobes. I m'he trobat en aquest cas amb molta gent, aquesta mateixa amiga pobreta, quan sàpiga que estic parlant d'ella, la de la clínica dental, també doncs, per al tema de les criatures.
En qualsevol cas, la Marta té una amiga que té una clínica sí. dental i que ningú de nosaltres sap qui és,
no.
perquè hi ha tantes clíniques no. dentals a Sitges que no ve d'aquí.
Sí, no, pobres, aquestes també van començar de zero, dues germanes. Bueno, la qüestió és que també doncs, uns anys amb les criatures, amb la criatura va decidir anar, tindre unes tardes més lliures i tal, i ara aquest any torna a tope, perquè el crio és una mica... O sigui, tot té, jo crec que les que volem compaginar el que és empresa personal, sobretot, no només treballar pels altres, és que treballar pels altres en el fons és complicat perquè t'has de veure el tema dels horaris i això, jo no dic, però com a empresària que potser no desconnectes, és més el fet de no desconnectar, no? Doncs saber fins ara toca reduir i no passa res. Res de res, perquè en dos anys torna a augmentar i a tope. I...
En algun moment t'has vist reflectida en la història o en algunes de les històries de la teva família? De les dones de la teva família, d'alguns episodis...
Bueno, jo crec que vinc de famílies de dones lluitadores i d'homes lluitadors. Perquè per part de pare vinc de la indústria textil, que també va tenir una crisi... molt
horrorosa,
forta, sí. horrorosa, i que també es van tindre que reciclar i començar de zero.
Que sí, crec que en aquell cas... Si en algun moment aquestes referències venen al cap, quan passes moments allò difícils i ve al cap allò de dir, bueno, escolta'm, algú ho ha passat tan difícil com jo?
Jo crec que el fet de vindre de famílies empresàries a vegades et dona tant, t'obre els ulls per un costat com sí. per l'altre costat et dona la força. És les dues coses. Jo, el meu pare, no m'explica moltes coses del passat, uh-huh. d'alguna manera, però tot el tema de la indústria textil i que el meu pare va estudiar a dret...
I una certa responsabilitat de que no puc fallar en determinades coses, o no vull fallar, o no?
A mi això mai m'ho han fet sentir.
Mai t'ho han fet sentir.
Mai m'ho han fet sentir. Sempre és, si falles, t'aixeques. T'aixeques i continues. I si amb aquest negoci no va, doncs li gires una mica el tornillo i segur que et surt alguna cosa, no? Doncs jo crec que és important no deixar-se caure, és el que dèiem del conformisme una mica. Hi ha vegades que ho necessites fer, hi ha vegades que no tens opció. Jo et deia abans, si potser m'hagués pillat amb família, amb no sé què, mm-hmm. potser no hagués tingut opció, eh? Hi ha molta gent que segurament
m'escolta com
i diu... Exacte, vull dir que... Però... Si tens l'opció en aquell moment i tens la força, perquè a vegades també et fa falta la força, perquè psicològicament és complicat. Que... Ja Sitges és complicat, perquè Sitges vens molt i de repente arriba l'octubre i no vens res.
Vull no ha canviat Sitges, eh?
No, Sitges no canviarà.
No ha canviat, no canviarà.
Ni canviarà. No, tenim molta estacionalitat i els que treballem aquí i els que tenim negoci aquí ho sabem i hem d'aprendre. S'ha d'aprendre que Sitges és així.
I jo volia començar, perquè no n'hem parlat encara, esclar, la bijuteria.
Sí.
Va haver un moment, no sé si ara és cert o no, o si ara s'estila o no, però va haver un moment en què la bijuteria gairebé era molt mal considerada.
Sí.
Ara està molt més ben considerada, però ara suposo que l'oferta és enorme.
Sí.
I no sé si encaixar dins una oferta enorme i poder valoritzar el propi producte i poder-lo ficar en una posició determinada perquè sigui veritablement valorat pels clients, això és sí. fàcil o no? La mare ens ha vingut amb unes perles. Que, mares ja es pensaran, perles?
No, és de resina.
És de resina, sí. Però en qualsevol cas, tant que s'havien dut les perles...
Sí, i aquestes arracades en particular eren de la meva àvia, me les poso perquè em donen sort, imagina't.
Però tant que s'havia dut,
sí.
era gairebé, diguem-ne, el culleret de referència per qualsevol... Sí, mira, que tinguis el culleret de perles,
perla,
almenys.
Sí.
Siguin cultivades, siguin el que siguin.
En aquest cas, a mi m'agrada molt aquest culleret perquè combina, bueno, no el podeu veure, però combina allí...
Això és resina, eh?
Això és resina, són unes perles de resina que porten uns banys molt bons i uns vernissos perquè no es ratllin. Però és una perla de resina. Llavors, la foradem...
El cordó és lli? Tot
és lli. És lli natural, que fins i tot al principi pica. Però perquè és molt natural, no està polit. I llavors fem el forat de la perla una mica més gran perquè ens hi càpiga lli i fem uns nusos importants al costat i combinar el luxe de la perla, com qui diu, amb el lli, que és un producte tan natural, doncs fa un conjunt, jo crec que molt, molt especial. Bueno, fa que la perla no sigui tan
tan potent,
luxosa.
Exacte. Torno al principi. Com es valoritza la bijuteria enmig d'aquesta oferta tan enorme?
Jo crec que ara la bijuteria la podríem dividir en tres. Tenim les marques de bijuteria importants, com podem tindre una Pandora, totes aquestes marques més importants, o Àgata. Tenim després la Xina, la bijuteria xina, que és la de plàstic, que, bueno, que realment es veu, no? Perquè al final són qualitats bastant dubtables. Bueno, i a part és un tipus de bijuteria que acostuma a fer moltes al·lèrgies a la gent. Llavors tenim la bijuteria tipus la meva, que en són moltíssimes les que ho fem, que és més l'estil aquest handmade, que bueno, l'intentes donar un valor afegit en tots els sentits, no només en el tema del producte fet a mà, sinó amb el packaging, la bosseta, amb què la botiga la tinguis posada, pues, tot en aquest estil, pues, més mediterrani, de fusta, amb unes petxines i unes estrelles de mar que et fa, que tot... Llavors, tot aquest, la gent li agrada veure no només a la botiga, sinó a la pàgina web, tot això, aquest concepte d'empresa que és més personalitzat, que potser no n'hi ha tants, tampoc és un producte car, però no n'hi ha tants i no li veuràs posada, doncs, com una Pandora, que li veuràs posada a tothom o a totes les famoses. Doncs jo crec que en si ens podríem dividir a molt grans rasgos, en tres grans grups.
D'acord, però ho dius en el sentit gairebé que... A tothom li agrada portar alguna cosa més o menys singular, que no porti tothom.
No,
això no ha canviat?
Hi ha molta gent que li agrada portar el Pandora, igual que el Tous, no? Que dèiem els ositos, quan es portaven els ositos de Tous, igual que hi ha molta gent que esmorza i li regales un Tous, no li agrada gens, no? Hi ha gent per tot, és que hi ha gent per tot, i això és fantàstic. Perquè si tots fóssim iguals, quina mandra. Jo crec que sí que és veritat que ara una mica el meu ninxo seria una mica el que està més de moda, en el sentit de que la gent està una mica cansada d'anar igual, no?
Per això t'ho deia,
Sí.
Per si de la mateixa manera que hi ha moltes persones que busquen referències i que compro el que porta tal...
Saps què passa? Que potser de roba sí que, per sort o per desgràcia, doncs potser ens podem buscar un vestidet llis de l'Inditex, del Zara, no? Però després l'intentes donar un giro, doncs, amb un collaret diferent, o... Molta gent fa això. Hi ha molta gent que, al revés, que es diferencia amb la roba, no? Amb roba molt original, molt de dissenyador.
Com creus que s'ha evolucionat en aquests 10 anys, el teu estil de dissenyar?
Jo crec que segueixo bastant tenint la mateixa essència. M'he reciclat bastant en el sentit que et deia dels preus, no? D'intentar, doncs, per baixar, tinc que fer coses més senzilles. Ara es porta molt la plata, es porta molt la plata banyada. També t'has d'adaptar als nous temps. Jo soc molt de treballar amb cuirs, amb llis. Ho segueixo fent, però una gran part del meu producte és un producte que en aquests moments es podria considerar molt comercial.
D'acord.
Perquè està molt de moda, és molt barceloní, és molt de mediterrani, més que barceloní, podríem dir.
I amb una certa sobrietat, no?
La
mar no és d'allò... Allò que en diuen sempre del brilli-brilli no és...
No, a mi m'encanta, Jo soc molt de brilli-brilli, ho reconec. Però ara mateix, jo crec que les modes van canviant una mica i ara sí que és cert que la gent busca coses molt pràctiques, de no treure's.
No,
la frase clau és això es pot mullar? Amb això em puc banyar? Em puc banyar al mar? Jo penso en el mar. Carinyos, és que el mar jo crec que amb res em pot banyar. Però bueno, si m'ho apures, no?
El lli ho aguanta quasi tot, no?
Allí sí que es pot canviar la textura, igual que els cuirs, saps? Que els cuirs, quan a vegades els mulles molt, saps, els homes que no us traieu les polseres, que després es fan més fosques, més toves...
I que es poden clivellar, també,
Jo segueixo treballant amb llis fets a Catalunya i amb coses i amb cuirs fets a Catalunya perquè per mi em donen un resultat molt bo.
Per aquí anava. És difícil trobar bona matèria primera?
Aprens molt.
Propera, eh?
Aprens molt. Clar, a mi m'han venut coses perquè igual que jo les venc, a mi me les venen, eh? Hem de pensar que a vegades no sóc jo que vull colar, és que a vegades me l'han colat a mi. És com, no, aquest gent van arribar un cop uns cuirs que feien una olor a peix, que dic, aviam, a mi no m'ho coleu, això que no ho veieu, em va arribar per correu a mi, d'una empresa catalana, i clar, de sobte dius, però com no em pots dir que això ha estat en un container dos mesos, perquè fa una pudor
de peix que no se la posarà ningú tampoc.
Exacte, jo vaig anar a tornar, no? Jo també aprenc també molt, clar, he après molt, ara ja no m'han colat tantes, la mare innocent ja no tant.
Ara es podrien vendre unes arracades a 150 euros?
Sí. Sí que, sí que es podrien vendre perquè hi ha mercat. El que passa és que ara la venda és molt més complicada. Abans la venda era més...
En quin sentit?
Aquest collaret, val, i amb què va? Quines arracades porta? I quina, o sigui, tot anava...
Conjunt.
No? Sí, ara no, ara és aquest collaret i d'aquest fet i es pot mullar i pot ser més llarg i més curt o pots no sé què, o me'l podries fer així? Clar, tot es, o sigui, realment la venda és
complica.
Més difícil. Ara la venda és molt més exigent que el que era la crisi, doncs
sí?
Ens ha fet molt més exigents a l'hora de gastar-nos diners.
Més exigents vol dir també més coneixedors del producte o no sempre?
No, què va? La gent no el coneix, la gent el que vol és gastar poc per algú bo i clar, a vegades dius, home, si vols que sigui així de bo, doncs t'hauràs de gastar una mica més. Si no, tens aquest producte de 15 euros.
Això vol dir que hem perdut, no?
Bueno, jo crec que...
Que hem perdut en el sentit...
Aviam, jo crec que en èpoques de vaques gordes que es deia és que la gent no mirava res, no? Potser no. I ara la gent, potser sí que se'ls gasta, però vol saber amb què se'ls gasta. A vegades la gent es passa, perquè a vegades dius, escolta, és una pulsera, no et solucionarà la vida, és una pulsera. Però, bueno, jo molts cops he fet molta feeling... Bueno, jo acostumo a fer feeling amb clientes perquè ja em veus que... em costa callar-me, llavors, doncs, bueno, faig feeling i parlo i explico. I sí que et dones compte
ànima,
que la gent agraeix.
Ànima de botiguera,
Sí. Bueno, i a la web també els hi contesto.
Dic perquè és moda també ara, és moda. Si veritablement es pensa en una peça de bijuteria bastant sovint, és a dir, les peces de bijuteria ja no són peces de portar durant molt de temps o sí, o hi ha persones que pensen en molt de
temps? La gent pensa en molt de temps.
En molt de temps.
No pensa en les modes, pensa en molt de temps, en tota aquesta línia més senzilleta que parlem.
Aleshores seria més lògic pensar en el que ens deies al principi. Home, fas una inversió en un bon producte si és que el portaràs durant molt de temps.
Sí. No, ara la venda està molt complicada. Molt complicada. La gent vol or a preu de plata i...
Què ha significat internet? Què significa?
Internet, jo tinc que reconèixer...
Perquè ens hem quedat amb aquesta imatge que deies tu, una botiga ben parada és una, vaja, és una imatge molt potent que crida molt l'atenció al client. Però clar, internet és una altra cosa en què aquesta botiga ben parada no la veiem o la veiem exposada d'una altra mena, com a mínim.
Sí, jo tinc molta sort perquè arrel de la botiga, que la gent et coneix físicament, li dones confiança, llavors la gent s'anima molt a comprar-te online. Això és el número 1. El número 2 és que gràcies al meu marit, que va fer molts cursos de posicionament i això, perquè el meu marit està ficat en el món de la informàtica, va decidir totes les proves fer-les amb la meva web fins que va aconseguir posicionar-me per dalt de les 200.000 del món o una cosa així, que era una burrada, perquè jo era una botiga de Sitges.
Els que tenen un web ja saben que és això de posicionar-se, que és
un
algoritmes
perquè...
i estratègies i 50.000 coses.
I paraules claus i no sé què.
Però bueno. És bona aquesta història perquè, o sigui, la gent ha arribat al web molt sovint a través de la botiga.
Sí.
Quan moltes persones arriben a la botiga a través d'un web moltes vegades. No? Però
el teu cas
és al revés.
Sí, els hi dones confiança i bueno, tinc un munt de senyores estrangeres que els hi faig tota mida per talla, no? Perquè també al veure que ho faig personal són problemes, per exemple, una senyora en especial està operada i té una munyeca molt gran.
D'acord.
Una altra està més grassoneta, bueno, i els hi fem els llargs i això com elles volen. Però és graciós perquè pues, a vegades dius, pues, la setmana passada vaig vendre una pulsera, se'n va anar a Àustria, l'altra a Letònia.
Yeah.
A Letònia. L'altra a Catalunya i una altra als Estats Units. Bueno, doncs és graciós, perquè digue'm tu, jo com anava a vendre a Letònia? Això no et sé dir si m'han conegut per la botiga o per la web, però bueno, és graciós. I sí que és cert que ara potser és el meu plan a curt plaç és posar-me a tope amb això. perquè el tema de ser mare, de la botiga, de tot, el tema reds, a mi ara m'està anant molt gran bé. I m'agradaria aprendre i entendre-hi més. O sigui, és el meu punt dèbil, podríem dir. Fàcil de solucionar, per molt que és un punt que per molt que la gent no s'ho pensi, és superdifícil posicionar-te, superdifícil arribar a la gent, amb tot el tema d'influencers
i totes aquestes coses, no?
Gent que et demana molts diners per posar-se les teves coses, o sigui, no parlem de que sigui una cosa fàcil.
Algun dia t'ha trucat algun influencer d'aquest?
Sí, bueno, influencers potser no tant...
Digues que em sembla que hi ha més gent que es diu influencer que no ho sigui de debò.
Sí, exacte, home, reps molts mails, volent que els regalis bisuteria i que es fan fotos, i n'hi ha que són molt maques, la veritat, però bueno, al final tens que prioritzar, perquè si no ho acabaries regalant tot.
Són les 11. Pot agradar aquest culleret algú de Lituània i algú d'Estats Units per igual?
Pues sembla que sí.
Sembla que sí, eh?
No, sí que agrada. Les modes avui en dia estan molt globalitzades.
Molt globalitzades. Mar, gràcies, 10 anys després.
A tu, moltes gràcies.
I ja veuen que nosaltres també, ja veuen com va l'empresa, ja veuen com va la mare, l'empresària, tot plegat.
En 10 anys ens tornem a veure.
10 anys ens tornem a veure. Home, espero que abans.
Abans.
Gràcies per tot, Mar.
Igualment,
sort en el futur, com no.
Gràcies.
5 minuts i tornem. Fins ara.